10 i 38 minuts. El darrer portaveu, d'Esquerra Republicana, Jaume Monasterio, que ve com a portaveu d'Esquerra Republicana, però avui ens sembla que vostès voldran una classe pràctica de mobilitat a partir de les darreres informacions que tenim sobre la taula i que segurament interessaran a més d'un regidor d'Esports, Habitatge, Projectes, Obres i Mobilitat, o sigui que hi ha molt per dir. Jaume Monasterio, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Quantes vegades us han xiulat les orelles per les places de l'Ajuntament?
Moltes, moltes. També val a dir que no és un tema només de mobilitat, que sinó és un tema conjunt entre mobilitat, policia, governació. O sigui, és una miqueta un consens, eh? Vull dir, no, aquí no anem cadascú per la nostra banda. Però sí que és veritat, però jo crec que, mirat en perspectiva, igual que quan vam treure els aparcaments de baix de la Torreta, jo crec que els sitgetans hem d'estar contents.
Anem a fer una equació fàcil, però, perquè segur que ningú està descontent d'aquesta imatge de la plaça de l'Ajuntament, que evidentment, no cal ni dir-ho, és absolutament molt més afavoridora que amb els cotxes, però en contrapartida ve l'altre plat de la balança. On es fiquen els cotxes que desapareixen de la plaça de l'Ajuntament i, sobretot, quina solució, i després ho extrapolarem a la resta del municipi, perquè aquest és un assumpte que fa molts anys que s'arrossega i que no és de fàcil solució, com es pot conciliar la necessitat de la ciutadania amb la mobilitat i després amb aquesta imatge que es vol donar, que d'alguna manera també afavoreix el lluïment del patrimoni del casc urbà?
A veure, fem-ho al revés. Mirem quins eren els vehicles que estaven aparcats abans aquí i pensem si realment en tenien necessitat. Jo crec que és una mica cap on hem d'anar, perquè al final tots tenim una excusa per aparcar en un lloc o altre, i segurament és una bona excusa. Però també jo crec que, per altra banda, aquesta imatge de tenir, doncs, els voltants de l'Ajuntament, de l'Església, d'aquest centre històric, més històric de tots els centres, doncs sense cotxes i sense moviment de cotxes, doncs crec que és molt positiu. Que això implica una sèrie de problemes? Sí, però jo crec que els guanys són molt millors que no pas les pèrdues. Aquí el que hem de tenir clar, com a tots els llocs on es restringeix l'accés, és qui tingui una necessitat veritable d'accedir-hi, hi ha de poder accedir. Per exemple, vam crear ara ja fa un temps una plaça de mobilitat reduïda davant de la biblioteca. Per què? Doncs perquè si algú amb mobilitat reduïda té necessitat d'anar a la biblioteca, doncs ho tingui de fàcil accés. Aquesta plaça, doncs, si en comptes d'anar a la biblioteca, doncs has d'anar a l'Ajuntament, doncs també et serveix. Però ha de ser per això. No per aparcar-hi, per anar a comprar o per aparcar-hi. No. O sigui, és una plaça molt concreta per una cosa concreta. Llavors, hem de veure els altres vehicles que hi havia quina necessitat imperiosa tenien d'aparcar aquí. A vegades diuen, és que és algú que treballa per allà a prop. Doncs, malauradament, quan treballes en un centre com aquest, doncs saps que tard o d'hora no podràs aparcar aquí tan a prop, que és lo normal. El qui ha de fer una càrrega i descàrrega tindrà accés, com sempre, no hi ha problema. O sigui, totes les necessitats que creiem que són reals s'han de poder realitzar. Ara, aparcar perquè sí o perquè tenir-ho com un aparcament, doncs entenem que això són les places que hem de poder treure.
Segurament aquesta primera part conciliaria els interessos de molts, si no fos perquè, per complir aquesta primera part, molt sovint s'ha de passar per un procediment que alenteix tot plegat. És a dir, algú que necessita una visita mèdica i que necessita que el recullin a casa seva. Molt bé, doncs abans d'arribar a casa seva, segurament haurà de passar per alguns d'aquests carrers on està restringit el pas, en unes hores que no són les hores en les quals la normativa preveu que hi passi, i perquè això pugui ser, haurà de demanar abans un permís que no sé què, i això serà, abans no s'arribi al moment, molt feixuc de poder tramitar.
Sí, això estem d'acord. I jo sóc molt antipilones, a mi no m'agraden les pilones. Penso que tots hem de ser prou conscients de quines són les necessitats i quines són les nostres obligacions i deures, i saber-los administrar. Llavors, en molts llocs, sobretot en segons quines capitals europees, i us puc posar diferents exemples, i no cal anar tan lluny, també per aquí al voltant de Catalunya en tenim, què es fa? Es fa mitjançant un control de càmeres. Què vol dir? Que tu pots entrar, però si no tens dret a entrar-hi, tard o d'hora t'arribarà una denúncia amb un càrrec, una multa, no? Com es fa això? Es fa de manera que a través d'una app o a través d'una trucada telefònica, tu dius, escolti, demà tinc necessitat d'anar al metge, vaig amb la cama enguixada o el que sigui, i tinc necessitat d'entrar. Llavors, automàticament t'autoritzen la matrícula i tu pots entrar. O sigui, es tracta de fer-ho el més fàcil possible. Això està clar. Que té un tràmit entremig? Sí, perquè com que som com som, no s'hi val en no posar res i entendre que tothom en farà un bon ús. Perquè quan fem això, doncs passa el que passa i entre tothom tenim una excusa, tothom tenim una necessitat. I llavors, malauradament, doncs, ens hem d'anar acostumant. A la Torreta, fa un temps, vam treure les places d'aparcament i doncs, s'hi han hagut de posar doncs, unes pilones perquè en algun moment que es necessita el que sigui es puguin baixar i unes jardineres, perquè si no, amb la simple prohibició no n'hi ha prou. Perquè tots ens sembla que aquella prohibició no va amb nosaltres. Nosaltres tenim dret a poder deixar el vehicle.
Deixeu-me que ho pregunti així. Molts dels veïns i les veïnes del nucli històric, del casc antic, s'estan o s'han vist perjudicats per l'incivisme?
Com els de la resta del poble, eh? Cadascú en la seva...
Amb més intensitat, probablement?
Amb la seva faceta... Sí, o sigui, a veure, només cal que et passegis pel centre. Sempre hi ha algú que va amb moto per dins del poble, contra direcció, zona peatonal i tal. Dius, ostres, s'està cremant alguna cosa? Hi ha alguna necessitat imperiosa? No, és per on anar a donar el tomb. Doncs home, hem de ser tots conscients de que no hem de fer-ho. Doncs com això, mil coses. Llavors, jo crec que mica en mica ens hem d'anar acostumant que aquestes coses són així i jo... pregunto en veu alta, no està més bé el centre com està ara sense vehicles? No podem presumir més dels nostres monuments arquitectònics? Doncs jo crec que és el preu que hem de pagar.
I us diran, sí senyor, però a canvi jo tinc un neguit, perquè si un dia m'ha de venir una ambulància, l'ambulància em dirà que no pot arribar fins a davant de casa
meva. No. Això, sobretot, hem de treure'ns-ho del cap. Emergències, sigui bombers, policia, ambulància i tal... Si hi ha pilones, tenen les claus, i si no, entren sense,
doncs,
per descomptat, sense demanar permís, ni molt
doncs,
més.
Doncs, regidor, més d'un veí, més de dos veïns, ens han dit, escolta'm, jo, a mi m'han traslladat amb camilla pel mig del carrer i amb cadira de rodes pel mig del carrer i no hi ha hagut forma humana.
Pot ser que en un moment donat hi hagi un problema, com recordo...
Però esclar, que hi visqui una situació així...
Sí, recordo,
recordo
una incidència com aquesta amb una pilona que en aquell moment no va baixar. Per això us dic jo que hem de fer és retirar les pilones, perquè quan hi ha una emergència el que no pot ser és que ambulàncies, bombers i tal, hagin de baixar a treure la pilona. Però si tots fossin prou conscients, no caldria posar pilones. Bueno, canviarem pilones per càmeres, i llavors, si tu tens la matrícula autoritzada, no et passarà res. Si no estàs autoritzat, per descomptat, doncs tindràs un problema...
Per tant,
ambulàncies, bombers i tal, no hauran ni de parar-se.
La idea final és que càmeres substitueixin pilones.
Ah, exacte.
Els llocs que entenc que es començaria pel casc històric, també.
Ah, exacte. Això una miqueta, el dia que vulgueu, posem el pla de mobilitat damunt de la taula, que una mica... Forma part del pla de mobilitat i va en aquest sentit. I jo crec...
Per si és una de les primeres actuacions del pla de mobilitat.
Sí, o sigui, abans de tenir aprovat el pla de mobilitat, nosaltres ja hem anat fent moltes d'aquestes accions, perquè ja hi creiem en com orientar el trànsit, no? I llavors aquesta és una d'aquestes. I... Ja us dic, jo sóc la persona més antipilones de tots perquè crec que no hem de restringir l'accés, però per altra banda hem de ser conscients de com accedim al centre i si tenim realment una necessitat d'accedir. I ho dic jo, que jo visc en un carrer que és peatonal i que té tots els problemes del món i tal, però bueno, a canvi tinc unes altres avantatges, és així.
Afegim això, perquè hem parlat de casos d'emergències mèdiques, bombers, com ens deia el regidor, taxis.
Taxis, els taxis poden entrar sempre que faci falta buscar una persona dins el casc urbà.
A veure, torneu-ho a repetir.
No,
a qualsevol lloc.
Eh?
A qualsevol lloc.
A qualsevol lloc, si hi ha una necessitat imperiosa.
Sí, no, no.
Eh? O sigui, el que es tracta no és de, no vull caminar 10 metres més. És a dir, no, si hi ha una necessitat imperiosa, han de poder entrar a qualsevol lloc.
Necessitat vol dir visita mèdica, regidor?
Per exemple, si la persona que s'ha de visitar doncs, té un problema de mobilitat, una altra cosa, ostres, que em fa mandra baixar
no,
dos carrers.
No,
però això sí, i ells ho saben, i només han de trucar a la policia i dir, senyor, tinc una recollida a tal adreça. I tenen l'autorització. Fa pocs dies jo pujava a Palau de Vallada i pujava un taxi. I em va dir, que he demanat permís, eh? Dic, no, dic, és que és el que has de fer i tal, perquè era una persona amb mobilitat reduïda que anava a la biblioteca. Doncs, ostres, fantàstic. Però ha de ser això. Ha de ser una casuística correcta, vull dir, no ha de ser una cosa excepcional.
Això, regidor, en el moment actual. Futur, quan hi hagi les càmeres,
no, entenc, el mateix, ells tindran una...
que tots els taxistes tindran les matrícules dels taxis en aquesta aplicació o en aquest registre.
I si no, t'ho entrarà. O sigui, això és com la zona de baixes emissions. O sigui, a veure, la zona de baixes emissions què fa? Fa unes restriccions, però també, per altra banda, fa unes excepcions. Si tu ets un veí de dins, si tu tens un vehicle... Si hi ha una sèrie de coses que s'han de contemplar. I com sempre, doncs aquestes excepcions són les que han de ser. I hem d'entendre que això no ha de provocar mai cap problema en la mobilitat, sinó que l'ha de facilitar. Però, per altra banda, aquestes restriccions fan que la mobilitat aquesta sigui molt restrictiva en quant a les necessitats. Però jo crec que si ens assentem en una taula, els que vulgueu, tots entendrem què és una necessitat i què no. Clar, a vegades, oh, és que si he anat a comprar un moble i necessito un tren i tal... Bueno, si demanes permís a la policia, també te'l donaran, però has de demanar un permís. Clar, és que vivim a vegades en unes zones que ens agraden molt per unes coses, però per altra banda tenen una sèrie d'efectes. Jo quan vinc amb la compra de la setmana, doncs m'he de fer unes patejades perquè el cotxe l'he de deixar relativament lluny.
Refresquem la memòria. No ens costarà res demanar permís.
No.
És a dir... Clàssic,
a les zones de trànsit
recull un mòble, l'anys del malant de portar a casa o jo l'haig de portar a casa, no sé què, això no em costarà res de demanar permís.
Una altra cosa és
la un permís d'ocupació.
Exacte.
Em refereixo només allò d'aterrar al carrer, deixar i tornar d'allà.
Altra cosa és, i poso un exemple, zona de baixes emissions.
Encara no està operativa.
Encara no està operativa, però us poso perquè quedi
perquè,
clar... Que,
sí, perquè es posin vostès en remull.
No, perquè quedi clar que al que em refereixo. Zona de baixes emissions, per exemple, la de Barcelona, que és la que està funcionant. Jo tinc un vehicle que no compleix la normativa...
Sí, d'etiqueta B, per exemple.
És del 2004, és una motocicleta, que és nova, està perfecta, en perfecte estat i tal, però no compleix la normativa. Vale? Doncs jo a Barcelona hi puc entrar. Però a Barcelona et diuen, si pagues 5 euros, pots entrar. I llavors es pot fer així. Aquí sí que valorarem si això ens cal o no cal, que jo crec que no cal, perquè a la zona de baixes emissions nostra és una zona que serà molt restringida i molt petita, no com Barcelona, que és...
Que són distàncies llargues.
Exacte. No? Perquè ens fem una mica la idea de... Hem de tenir molt clar que hi ha uns canvis de mobilitat i els hem d'acceptar.
Per tant, entenc que estem en un moment d'impàs.
Sí.
Les pilones deixaran d'existir.
Aniran desapareixent.
Aniran desapareixent en favor de càmeres. Que no són càmeres de vigilància, són càmeres per identificar lectors de matrícula.
Lectors de matrícula.
És a dir, no en diem càmeres, en diem lectors de matrícula.
Són lectors de matrícules. I fan aquesta feina, llegeixen la matrícula, llavors la comparen amb la seva base de dades... Diuen,
I per tant, veïns, residents, empreses de serveis, ambulàncies, bombers...
Els que creiem que han de tenir accés, han de tenir accés. Però amb aquesta facilitat, és a dir, no haver-se de parar a baixar una pilona, que un dia pot no funcionar bé, sinó que hagin de poder entrar sense perdre... 10 segons.
D'acord. Últim apunt. Tot i que pot semblar una qüestió òbvia. Enterraments, batejos, comunions, casaments, misses de diumenge...
Bueno, a veure, per segons què creiem que hi ha necessitat, doncs s'haurà de demanar un permís, que us dic, no és una instància, l'OAC, no...
El
que és...
Trucar a la policia.
O trucar a la policia, o a través d'una app, que tu pots demanar-ho a les 4 de la matinada quan te n'en recordes.
L'app encara no està en servei,
No, per això no hi ha els lectors de matrícules...
És a dir, hores d'ara és trucar a la policia, recullo la meva mare perquè anem a missa de nou, o anem a missa de Déu.
Aquest exemple no és estrany, perquè em van trucar l'altre dia per preguntar-me exactament això.
I no passa res.
No, tu pots entrar, descarregar i marxar. Ara, no pots aparcar davant de l'església, per exemple. O que has d'anar a aparcar una mica lluny. Ja ho sé. És el que tenim. Tenim un centre com el que tenim i la mobilitat és complicada, però tu has de poder accedir. Tu has de poder accedir. Una altra cosa és que no puguis aparcar a la porta. Entenem que està millor així que no pas amb vehicles aparcats per tot arreu. Llavors, bueno, és una opció que s'ha pres. Vull dir, potser hi haurà algú que no hi estarà d'acord. També us dic una cosa. Abans podies arribar aquí dalt, donar dos toms i haver de tornar a marxar perquè estava ple de cotxes. O sigui, tampoc era... Que hi hagués aparcament no volia dir que poguessis aparcar.
Sí que és cert que l'anunci d'aquí dalt a la plaça d'Ajuntament va ser una mica un pim-pam-pum, Perquè allò, la vigília de Reis, pam, dilluns, tu trobaràs. I dilluns l'hem trobat. La
governació va anar per feina.
Ah, perquè hi ha moments per avisar, Per allò de... Mira, la vigília de Reis... Tira milles que entre carrossa i rei ros i rei negre,
de fet,
no hi pensarà ningú.
De fet, aquí dalt ja només tenien accés autoritzats i tal. I al final aquí estava autoritzat tothom. Perquè tothom es posava un paper allà que deia m'autoritzo a... O sigui que també...
Vull dir, hi havia una mica de picaresca també.
Bueno, deixem-ho en picaresca.
Deixem-ho en picaresca. Anem per l'assumpte que ens ocupa avui, sobretot, que és aquesta zona verda gratuïta a, diríem, no ens hem descomptat, 23 entre carrers, trams de carrers i places, o resumim, Avinguda de les Flors, Hipòlit Lázaro, Bonaventura Julià, Verge del Pilar, Escoles Pies, Lluna, Sol, el carrer del Rocà, el carrer del Camp Marí, el carrer de la Vila d'Andorra de Terol, el passeig Ronda entre el carrer de Samuel Barratxina i el camí de la Fita, el carrer Samuel Barratxina, Germans Maristes, Olivella, Perpetu Socors, el tram del carrer Vidal i Barraquer des de la plaça de l'Hospital fins a la plaça Catalunya, l'aparcament de Sant Honorat, carrer de Sant Honorat, Illes Balears, Aiguadols, Aragó, Avinguda de Sant Jordi i carrer de la Devesa. Sant Honorat, fem referència al segon tram de Sant Honorat, perquè saben vostès que hi ha un tram que no pot aparcar ningú allà. Segurament molts de vostès pensaran el pàrquing de Sant Honorat ja hi aparcava jo gratuïtament. Ara serà gratuït per residents.
Correcte. A veure, us poso un exemple. Sí. Fa uns mesos vam fer el mateix a l'Oasis. En primer moment els veïns tenien una sèrie de reticències. Deia, ostres, ara em tocarà pagar per aparcar. No, precisament no. O sigui, el que fem és posar tot aquest moviment que hi ha hagut, sí. El 98% del moviment és en zones verdes. Zones verdes vol dir que aquí...
Voleu dir que eren zones ja gratuïtes, però ara que seran gratuïtes...
Eren gratuïtes per tothom.
Per tothom, eh?
Ara posem una prioritat, que és el resident. Vens. Resident vol dir qualsevol que tingui residència a Sitges, des de les botigues fins a Terramar. És a dir, qualsevol. No és que siguis d'aquella zona, mm-hmm. d'aquell barri, sinó qualsevol.
Un encaix aquí. Fem-ho fàcil també per refrescar la memòria. Perquè en quedi constància que sóc resident, quina tramitació has de fer?
Has d'haver demanat la targeta de resident, que antigament portava un distintiu que posaves en el cotxe, avui sí. en dia només has de demanar-lo i no es posa el distintiu, perquè doncs, totes les aplicacions que té l'Ajuntament de
Zona
Blava
consten...
i tot això, ja constes en allà. O sigui, quan
es demana l'OAC?
Has d'anar a l'OAC o fer-ho online.
Online, eh?
Sí.
És a dir, és necessari tramitar...
Sí. Ara estem intentant fer un procés per facilitar tot això, que és a dir, que qualsevol que tingui el cotxe amb el permís de circulació de Sitges, ja sigui
automàticament.
No ens ho deixaven fer abans. Ara hem tornat a demanar-ho perquè sigui així. Llavors, doncs, si tu matricules el teu cotxe i està pagant l'import de circulació
aquí,
ja sigui així.
Però de moment cal demanar el certificat de resident a l'OAC. D'acord.
Que hi ha moltíssima gent que ja la té. És un tràmit molt senzill pel
sí, perquè em sembla que és un dels tràmits preestablerts a la llista de l'OAC. Eh?
No, i se'n fan molts cada setmana. Vull dir.
Aleshores, amb això resolt, qualsevol podrà aparcar gratuïtament en aquestes zones verdes.
Exacte. Gratuïtament. I ho repeteixo perquè s'insisteix en que es paga... No. El resident que està doncs, documentat com a resident és aparcament gratuït. Què vol dir això? I poso l'exemple altra vegada de l'Oasis. Abans què passava? Doncs gent que venia de fora per aparcar aquí i agafar el tren o el que sigui, podia deixar el cotxe al pàrquing de Can Robert, però el pàrquing de Can Robert havies de pagar un mòdic preu, però havies de pagar. Què feia? Se'n anava a l'Oasis a pagar, sí. Que era gratis. Ara què passa? Ara no. Ara, pagar per pagar, te'n vas al pàrquing de Can Robert, que és molt més econòmic que la zona verda. La zona verda, què ha fet? Ha donat la facilitat de trobar...
La zona verda per no residents, eh? És més cara que el pàrquing de Can
Robert. Així de clar. Doncs, què he fet? Doncs ha fet que la zona de l'Oasis doncs, sigui prioritària pels veïns. Perquè, home, doncs, si tu has de pagar, doncs te'n vas a Can Robert, que pagues menys. Si no has de pagar, te'n vas aquí, que és gratuïta. I, home, els veïns de l'Oasis ho han notat. Ara troben lloc per aparcar quan abans no en trobaven.
Pregunta, què pot passar a l'estiu? O en moments, diguem-ne, de temporada en què arriben...
A veure, això el que fa és... Primera, les zones blaves i verdes es fan perquè hi hagi una rotació, perquè si no hi pot haver gent que deixi el cotxe allà doncs mesos. I això és el que no es vol. En zones com el centre, doncs és que hi hagi una rotació, que tothom tingui una facilitat d'aparcar. Què fem amb la zona verda? Prioritzem que hi aparquin els residents. Quan hi ha una saturació, i a tu t'és igual al final pagar el doble de zona blava que no pagar-lo, doncs aparques allà i punt. Quan hi ha una sobreocupació, doncs ja sabem el que passa. Per això es va habilitar tot el pàrquing de Can Robert i per això també s'ha habilitat el pàrquing que tenim gratuït a la zona de la Plana, doncs que si tu vens de Sitges, en un espai relativament a prop del centre, 5 minutets, 10 minutets com a molt, estàs aquí, doncs pots aparcar allà gratuïtament. Doncs home, doncs entenem que estem facilitant que qui ve de fora i ha de pagar doncs tingui espais sense cost relativament a prop del centre i que els veïns tinguin la facilitat d'aparcar a prop de casa seva. Això, parlant amb veïns de Poble Sec o veïns de Cases Noves, el primer que ens van demanar quan vam veure l'Oasi va dir «Ei, nosaltres què?».
Què?
O sigui, que una mica és donar compliment amb aquestes necessitats. No?
Com queda redistribuïda la zona blava?
No, la zona
perquè
blava...
en aquesta mateixa informació, ampliació de la zona blava, la zona comercial del Poble Sec, cap a l'Avinguda Capellans, fins
sí,
al passeig de Vilafranca...
L'únic tros que s'ha posat sí, de zona blava més
que
és el camí Capellans, exacte, de Can Marí cap a la rotonda de Can Robert, per dir-ho així. És aquell últim tros s'ha fet de zona blava que no ho era. Ja era una cosa una miqueta estranya perquè aquell tros no ho era. Aquell és l'únic tros que s'ha fet de zona blava i llavors el que s'ha fet és Avinguda de les Flors, tot aquest tros aquí i la part de dalt, doncs zona verda.
Quan la plana estigui desenvolupada, és clar, ara aquest pàrquing aprofita aquest espai. Sitges continua necessitant aparcament.
Bueno, estem treballant en el que ja vam presentar en el programa electoral i ja portàvem treballant-ho des de l'anterior legislatura, que és fer una estació d'autobusos on hi ha l'actual pàrquing de Can Robert i crear un pàrquing soterrat amb les plantes que es puguin i que siguin necessàries per fer, o sigui, per donar capacitat amb això, no? amb preus doncs, que siguin prou raonables per no tenir problemes.
I anar
buscant, perquè també
sí,
a vegades
sí, sí.
La gent diu heu de posar un pàrquing a prop del centre i tal i qual. I la pregunta és, val, a on? Perquè, clar, tenim el poble que tenim, que està molt enfocat al mar i que qui té un terreny no hi fa un pàrquing. Hi fa una casa adossada o fa unes cases adossades o fa un bloc o fa el que sigui. El terreny aquí és molt car i molt escàs. Però nosaltres som un exemple com molts d'altres. A Calella o vas on sigui i els aparcaments estan lluny del centre perquè el centre és el que...
En el seu moment la feina era trobar empreses que volguessin ficar-se a construir un pàrquing.
Bueno, jo crec que estem en allò, jo crec que ho trobarem i jo crec que hi ha gent interessada perquè què és el primer que miren la gent que si fas un estudi de costos, fas un estudi d'un pla de viabilitat i tal. Clar, quan damunt de la taula apareix una xifra com 3 milions de visitants anuals, ostres, tothom aixeca les orelles, no? I una mica, doncs al final no cal ser estudiós per veure el volum de gent que té Sitges durant, ja no els caps de setmana, ja no la temporada alta que diuen altres pobles, sinó durant tot l'any, i de dilluns a divendres també, perquè ara que se suposa que seria una època tranquil·la, ja comencem a estar... Amb moltíssima gent, doncs al final és això, hi haurà prou consumidors, hi haurà prou clients, creiem que sí.
Apunto aquí també, perquè més d'un ho deu estar pensant, i l'alcaldessa en el seu moment va dir, faci el que es faci en el futur, el camp d'Aiguadols a sota hi ha d'haver un parc.
Segurament. O sigui, d'entrada nosaltres...
Perquè el cas d'Aiguadols també és un cas complex.
Però tornem al de sempre. Nosaltres estem solucionant problemes que es van crear quan es van desenvolupar aquelles àrees. Aquelles àrees, quan es van desenvolupar, havien de tenir zones d'aparcament i no es va contemplar. Vull dir, es va decidir construir el pla parcial d'aquella zona, no va contemplar espais d'aparcament i d'equipaments i tal. Doncs ara tenim el que tenim, vull dir, no hi ha espai. No és allò de dir, busco un espai... No n'hi ha, és que literalment no n'hi ha. Que si es fa qualsevol actuació al camp d'Aiguadols, a sota s'haurà de fer un aparcament? Segur, és que és l'únic espai que queda que pot tenir un enfocament com aquest.
Els veïns de Pinsbens, no sé si deuen enyorar, com a mínim, aquella zona que després va ser motiu també d'una comissió d'informativa i bla, 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 aquella zona on es podia aparcar.
Sí, el que havia sigut un pàrquing tota la vida. I
tota
la
vida.
I el que es va endreçar i va ser un pàrquing com cal...
Aleshores va venir...
Que, bueno, això ja seguirà el camí que hagi de seguir. Per altra banda, també nosaltres ara estem...
I perquè allà cada vegada hi ha més moviment, també.
Clar, és que està creixent. Que
està creixent.
Bueno, jo us faig un plantejament que ja l'he explicat diverses vegades, però ara ja el podem començar a explicar amb més detall, és... ara s'està redactant el projecte del nou camp de futbol,
sí.
Del nou Aiguadols. Ja penso que jo li dic nou Aiguadols, després ja vindrà qui sigui a recriminar-m'ho, però és el nou Aiguadols perquè entenem que serà bàsicament la seu de la Unió Esportiva Sitges.
Home, i si li volen posar un nom, en tenen un, eh?
Ah, bueno, sí, sí. De noms en tenim sempre...
Crec que el regidor ens ha llegit el pensament, però sí, diguem-ne sí. Que em ve un molt al cap ràpidament si algú el vol batejar amb un nom que el sap tothom i que està absolutament lligat a la història de la Unió Esportiva Sitges. Però de moment, no ho veig dolç.
Què fem amb això? O sigui, aquí no estem redactant el projecte del nou camp de futbol només, sinó que el que estem fent és redactar aquest projecte i l'acondicionament de tota la zona. És a dir, tenim el camp de Nou Pinsbens, tenim el camp de Nova Santa Bàrbara i tindrem al mig el camp de Nou Aiguadols. Doncs tot això lligat amb la zona aquesta, i el que fem és, a la banda de baix, o sigui, la que dona, com si diguéssim, a l'autopista,
sí.
És fer crear un aparcament allà. Per què? Primera, per una cosa, per canviar el trànsit que està passant ara pel carrer davant dels veïns, per la banda de dalt. És a dir, que llavors traiem tot el trànsit aquí d'allà i s'aconsegueix augmentar l'aparcament que ara té el Rubio, que té la Blanca, acondicionant l'aparcament on està ara la Blanca i acondicionant tota la part de darrere, que quedarà doncs per això, perquè doncs, tota la gent que ve a gaudir uh-huh. dels tres camps de futbol i dels dos pavellons doncs, tingui accés a aquest aparcament.
Apunto un moment, perquè això forma part del projecte. És a dir, el nou camp de futbol incorpora el projecte del pàrquing
sí,
també.
Sí, perquè la idea ja era aquesta, és aquest camp tanca la zona esportiva i llavors el que fem és acondicionar tota la zona.
Allà hi ha d'haver alguna zona per autocars?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
També.
O sigui, aquí es contempla això, tot. El moviment amunt i avall, el volum de cotxes que s'hi pugui aparcar, que segurament no serà suficient segons en quin moment per abastir-ho tot, però que tindrà un gran desembràs, i la zona per poder encotxar una sèrie de busos i perquè inclús hi puguin aparcar. O sigui,
això encara no començarà aquest any,
No. No, ara el que hem fet és treballar en les bases del projecte, és a dir, ens hem ajuntat, l'altre dia em sembla que érem 15 o 16 persones, de tots els serveis de l'Ajuntament, de la Unió Esportiva Sitges, de tots els que aquí tenim alguna cosa a dir, per anar redactant, o sigui, per anar dient amb el que ha guanyat el concurs per redactar el projecte, com volem exactament el camp amb la idea que ells ens van proposar i que va guanyar el concurs d'idees.
Previsió l'any que ve?
Bueno, o sigui, el projecte ens l'han d'entregar abans d'acabar aquest any,
sí.
I llavors el que la idea que tenim és de poder-la portar en pressupost de l'any següent. Això ja és un altre tema.
Sí. Les licitacions i de llegir tot això.
I que no puc avançar perquè és un tema que hem de negociar govern i tot el que vulgueu, però com a mínim tindrem el projecte damunt de la taula per poder-lo desenvolupar i per anar a plorar a les federacions, al Consell Català de l'Esport, a on te faci falta perquè ens ajudin a pagar aquesta nova instal·lació.
Abans no tornem a la part esportiva, tercera part d'assumpte mobilitat. La zona DUM, que és la zona de distribució urbana de mercaderies, que suposo que aquest és un altre trencaclosques important. Sí. Les mercaderies, la distribució de mercaderies, el carga i descarga, totes aquestes coses. Uh-huh. Aquí què?
Doncs aquí una miqueta el mateix. El que hem fet és una miqueta digitalitzar el problema. És a dir, què passava abans? Abans hi havia unes zones de càrrega i descarga amb uns horaris limitats i amb unes durades de descàrrega limitades. No he de descobrir que hi aparcava gent que no havia de fer un càrrega i descarga, hi aparcava gent que deixava el cotxe, la furgoneta o el que fos i s'anava a fer la feina que fos durant tot el dia, clar, això no és hàbil. La zona de càrrega i descarga ha de ser exactament això, càrrega i descarga. Arribo, descarrego els materials i me'n vaig. Arribo, descarrego les eines que he de fer servir per aquella obra i vaig aparcar a un aparcament, no a una zona de càrrega i descarga. Llavors, per poder controlar tot això, vam estar analitzant com es feia en altres llocs i quines eren les més productives, i vam arribar a una conclusió que és, recordeu antigament el disc aquell que es posava al tablier dels cotxes?
Sí.
Amb els... que allò...
Bueno, no penseu, el records d'infantesa ara.
Fa un estiu vaig estar a Xamonix i encara funcionava.
Vaig anar
a l'estanc a comprar el disco per fer els aparcaments de la zona blava.
Déu meu, aquell disc del dia i les hores i les franges horàries.
Doncs què fem ara? Això ho hem traslladat a una app. És a dir, tu dones d'alta el teu vehicle, si tens un 600 o un 127 que no és un vehicle de descàrrega, et diuen no. Aquest vehicle no està autoritzat a estar en una càrrega i descarga. Si tens una furgoneta, doncs ja estàs autoritzat.
D'acord.
Doncs per la pròpia matrícula ja saben quin tipus de vehicle és. Un cop t'has donat d'alta, tu arribes a la càrrega i descarga i engegues. O sigui, acabo d'arribar i et diu, tens... Per la característica del vehicle tens 20 minuts, un quart d'hora, 10 minuts,
mitja hora,
mitja hora, una hora, el que sigui. i ja està, i punto. Llavors, automàticament, els vigilants de Zona Blava, els policies i tal, en les seves APPs, tenen allò. Oh, a tal
aquest
lloc,
vehicle està a tal
ja lloc. Ha passat el...
Sí, si ets un camió de mudança, tens 2 hores, si ets una furgoneta de repartiment, tens mitja hora...
El que sigui. I, per exemple, doncs, els horaris doncs, s'han pactat una miqueta doncs, amb els vehicles de distribució de begudes i tal, que normalment deixen el vehicle en un lloc i fan la descàrrega, doncs se'ls ha donat un horari més llarg. És una miqueta de posar ordre amb tot això. I estem molt contents perquè creiem que funciona bé. Ara, llavors, clar, hi ha gent que diu, hòstia, és que m'han denunciat. Ja, és que tu tens un cotxe que és un utilitari, no està... Oh, però jo portava un paquet. Demana permís, però si no, no pots fer-ho. O sigui, hem d'intentar, organitzar tota aquesta...
Dues qüestions finals. Quan vàrem tenir el regidor David Martínez, ens va parlar de la intenció d'eliminar l'aparcament de motos del carrer del Prado, per dir-ho així, de davant del Prado, que és un dels aparcaments de motos més sol·licitats de Sitges al costat del carrer Illa de Cuba, en fi, aquella zona ja ho saben que està molt tensa de motos sempre. Això quan es pensa dur a terme?
Em fa molta gràcia perquè l'altre dia parlàvem amb una persona que ens està ajudant amb una sèrie de coses i tal, i deia, escolta'm una cosa, em pots fer un diccionari? Diu, perquè clar, vosaltres parleu del carrer del Prado, el carrer del Retiro, el carrer de... Diu, hosti, diu, ets perdut. Diu, perdona, és veritat, tenim aquesta costum de posar-li el nom als carrers que no són, no?
Perquè de fet és això, el pàrquing del Prado, el pàrquing del Retiro, és així.
I em va fer molta gràcia, perquè diu, m'has de fer un diccionari, diu, perquè si no m'aclareixo. A veure, això no trigarà gaire. Això també, si mirem el pla de mobilitat, una de les coses que ens diu és restringir l'accés pel carrer del Prado i la sortida pel carrer de Cuba. Hi ha molta gent que entra per allà a veure si pot aparcar i dona el tomb. I veus gent circulant que no va enlloc. O sigui, hem de treure tots aquests vehicles. Aquesta zona també ha de ser el mateix. Ha de ser una zona que en unes hores concretes sigui perquè hi hagi els vehicles de càrrega i descarga i després, segons quines altres hores del dia, tancat. Tancat.
És a dir, tancat vol dir lliure, és a dir, que no hi aparcarà ningú.
Que no hi aparqui gent.
Quedarà aquell contenidor espantós de la recollida d'escombraries i la resta del carrer lliure. Perquè, esclar, tampoc és massa estètic, però bueno, en fi...
L'altre dia la senyora em deia que perquè no eren tots del mateix color. Okay.
No acabarem mai.
Ostres, són molt lletjos els colors.
Bueno, és molt lletj l'estampa en general.
Exacte, la recollida de residus és...
Però és a dir, la idea és que al carrer del Prado, que aquesta part de Francesc Gomà, la part que va des de Sant Gaudenci a Jesús, sigui peatonal.
Ah, exacte. O sigui, hem de començar a entendre que d'Artur Carbonell cap a baix ha de ser com fins ara és de Jesús cap a baix.
D'acord. Aquestes motos on van?
Bueno, la idea és que es pugui ampliar el pàrquing de motos de
l'estació i allà hi caben totes.
I tinguin cabuda allà. I anem fent més. El carrer l'Oasis, me'n recordo mai com s'ha dit, Ribes Llopis... Bueno, el carrer de com si diguéssim que s'enfronta a Sant Josep,
sí.
Doncs allà aquell carrer ja s'ha fet tot un aparcament de motos de dalt a baix. S'ha fet càrrega i descàrrega a una banda i tot de motos a l'altra banda. Ara el que anem fent és ampliant aparcaments de moto, això. Ara, tornem amb el mateix. No podrem anar amb moto fins a la porta de la botiga que volem anar? Segurament no, si està al centre.
Perquè ja s'estigui posant els peus en remull, o carrer Illa de Cuba seguirà el mateix camí?
En tard o d'hora, sí.
Tard o d'hora, sí.
Sí, perquè ara, a veure, recordem que venim d'un punt...
El on... tram d'Illa de Cuba, també, entre Sant Gaudenci i Jesús.
Recordem que fa un temps es podia circular amb camion fins al final del carrer Illa de Cuba, o fins al final del carrer del Prado, perquè hi havia càrregues i descàrregues allà. Allò era un caos i infumable. Doncs ja es va reduir i es va fer mig peatonal, mig de motos. Clar, és un concepte estrany, que sigui peatonal, però que hi passin motos porta conflictes. Doncs mica en mica hem d'anar redreçant-ho i entenem, jo crec que tots ho tenim molt clar, que aquestes zones han d'acabar sent peatonals, perquè el volum de gent que hi ha és incompatible amb el trànsit, i més quan són culs de sac que no van enlloc, no? Acabes veient gent en moto per la vorera, gent caminant al carrer que no entén que li passi una moto, quan és una zona peatonal, doncs tot això una mica s'ha d'endreçar cap aquí.
Darrera qüestió sobre mobilitat. Com que sou regidor de mobilitat i no d'activitats, els contenidors mòbils, les terrasses, continuen sent encara elements que dificulten excessivament la mobilitat en alguns llocs?
Bueno, jo crec que si estan en les condicions que han d'estar, no ho dificulten. Llavors, què vol dir això? Els contenidors, les illetes mòbils, s'han posat on s'ha pactat amb els serveis d'emergències. És a dir, quan algú diu, oh, és que per aquí han de passar els bombers, no, si estan posades en aquell lloc és perquè els bombers han autoritzat que es posin allà perquè ells entenen que per allà no han de passar-hi. I s'ha parlat amb tothom. Llocs on són més conflictius, Santiago Rusiñol, per exemple, doncs, que ens demanen que a vegades si han d'entrar en un camió gran i tal és més complicat, però és més complicat quan hi ha un cotxe mal aparcat, quan hi ha les motos que no toquen, tal. Però sempre totes aquestes coses es pacten amb emergències, per descomptat. Tema de terrasses, si les terrasses tenen les mides que han de tenir, no hi ha problema. El problema és quan les terrasses s'excedeixen de mida o algú posa una terrassa sense haver demanat permís, perquè doncs, a vegades pot ser que hi hagi un lloc on no es pugui posar una terrassa perquè dificulti doncs, el que sigui. Com tot, ben posat i ben ordenat, no ha de portar problemes.
En un minut, com està la situació de la liquidació del Consorci d'Oclub Natació?
Doncs molt ben encarat. Tenim un principi d'acord amb el Club Natació, tenim un principi d'acord amb l'administrador concursal del club, tenim un principi d'acord amb tothom i esperem que en breus dies puguem fer ja una reunió, una junta del Consorci, per poder presentar la liquidació, fer la liquidació i tirar endavant el procés que vam explicar en tot moment, que era el de fer un concurs per aquestes instal·lacions, que les pugui guanyar un tercer i, sobretot, tingui el punt de que...
La condició.
La condició de que la part esportiva del Club Natació doncs, pugui continuar la seva tasca. I estem en aquest punt que jo crec que si la trobada i l'entrevista aquesta la fem la setmana que ve ja et puc dir una altra cosa i tot. O sigui, que estem molt, 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 molt a prop.
A veure si és així.
Després de molts, molts, molts anys.
Mort de Déu. Un quart de 12. Regidor, gràcies.
Molt bé.